Radio Vilafranca.
Darrera horeta ja del Penedès en xarxa, avui el nostre coach de referència ens porta un tema clau, la importància de la comunitat i de créixer acompanyats, i és que, tot i viure en una època on estem més connectats que mai, sovint també ens sentim més sols, i de vegades d'una manera no desitjada. Per aprofundir-hi, connectem amb els estudis de Domenys Ràdio. Endavant, Lourdes.
Així és, Marc, i per això ja en tenim a l'altre costat de la línia telefònica el nostre coach de referència, el Jordi Llom. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé. Ja gaudint dels canvis de temps i que ja ens ve l'estiuet. O sigui, ja molt bé, molt bé.
Per cert, encara que hagi passat una setmana, per molts anys. Pel dia de Sant Jordi, em refereixo.
Moltes gràcies. Sí, home, dir Sant Jordi és una gran sort, eh? T'ho dic en sèrio. Perquè, mare de Déu, la de gent que se'n recorda de tu aquell dia, no? Però moltes gràcies, sí. I, bueno, no sé si vas estar a Barcelona, tu.
No.
De totes maneres, és igual. Catalunya és un espectacle, vagis on vagis, el dia de Sant Jordi. És un dia molt maco. Jo el reconec que és un dia molt bonic. Hem sabut crear alguna cosa molt especial i que no hem de deixar perdre, perquè la gent es tira al carrer, llibres, roses... Ai, no sé, és un dia, no?
Molt
no
especial, no sé si és el nostre dia dels enamorats.
Sí. Sí, bueno, és que per mi el dia dels enamorats és aquest, no és un altre. T'ho dic en sèrio. No. Per mi és aquest. Sí.
Escolta,
hi ha una germanor molt especial.
Escolta, i tu com a escriptor... Clar, tenim, no sé si ja podem dir-ho, lo de que hi ha un llibre...
Sí, hi ha el segon llibre, el que passa que ha arribat una mica, no vam aconseguir que fos a temps, que ara no està a impressió, però sí, però bueno, és igual, al final tenir un llibre és com tenir un fill. Fer un llibre és com tenir un fill, no t'importa la data, no? El que t'importa és tenir-lo entre les mans i haver compartit amb lletres allò que sents o que penses, no? I efectivament... Ja tenim un altre llibre al món, o sigui que, sí.
Ens pots fer si sentim de què va o encara és d'hora?
Pues sí, no, t'ho diré, però que ja en parlarem. I ja. De fet, moltes parts han nascut en el programa teu, compartits amb tu. O sigui que són moments compartits aquí amb tu i amb tota la... les persones que ens escolten i que tenen el beneplàcit de donar-nos una oportunitat. Però es diu... Conviértete en tu propio referente. Converteix-te en el teu propi referent. Ara també farem la traducció al català. Que al final té molt que veure amb el que parlarem avui. No? Que vivim en un món on busquem referents fora, on les redes ens inunden, on fem cas de qualsevol i no empleem un temps meravellós en descobrir-nos a nosaltres mateixos. No?
Vaja.
En descobrir qui som, quines fortaleses tenim, inclús quines arrels tenim, d'on venim, per què som així, d'on ve certes coses que fem, etc. No? Perquè al final perdem molt temps mirant fora, però ens falta la connexió endins, no? I jo crec que avui també en parlarem de connexió, no?
Sí.
I ara una vegada el tingui publicat, si vols un dia en parlem més profundament, però sí, és un llibre dedicat a tots aquells que busquen fora, però dius i busca dins, perquè és on està la veritat, a dintre, sempre.
És important, mirar cap endins, perquè no... sempre mirem cap enfora, és fàcil,
sempre.
No?
Sempre.
No fa tanta
por. Sí, és
que
és fàcil, saps? Sí. I jo vull ser com aquest, o busquem defectes de molts altres perquè així ens sentim més valorats nosaltres, o busquem referències on no n'hi han perquè són gent que també estan fent un paper, també fan un personatge, i al final el personatge se'ns menja la persona, sí? I a mi m'agradaria fer una reivindicació per nosaltres i pels nostres fills i pels nostres jovent, de que ja és l'hora que comencem a descobrir dintre, que és on està l'autèntic. Amb coaching diem que la cova que tens por d'entrar és on està el tresor que tu busques. Sempre. I en aquella cova som nosaltres, que la foscor, i obrim la llum i descobrim un ésser meravellós que està per explotar, per entendre, sobretot, i per estimar-te. A vegades, estimar-te tu mateix és l'inici de l'autèntic amor, no?
Diuen que no pots estimar si no t'estimes a tu primer.
Efectivament. T'has de, primer t'has d'estimar tu, t'has de cuidar tu. Ja hem fet la metàfora de l'avió, l'hem fet diverses vegades, però és que és veritat, no? Quan vas en un avió et diuen, si en cas d'accident agafi la mascareta i primer posi-se-la a vostè, cuidis vostè, perquè si no et cuides, no t'estimes, no et vigiles i no et cures, no pots ajudar ningú. No, no, no val allò del sacrifici per sacrificar, no, no. I això és una mica la mancança que ara tenim i que tindrà que veure amb el tema que també tocarem avui.
I un petit detall, el fet d'estimar-se a un mateix no significa ser egoista, que moltes vegades hem girat aquests conceptes, no?
Sí, és que ens han ensenyat bastant malament, entre tu i jo, sí? No parlis de tu que no està bé, no diguis que tu fas bé això perquè, home, sembla que no sé què. I ens hem anat castigant de manera que hem d'amagar tot allò que pensem que és bo que fem fins que creiem que tot el que fem és dolent. Però el bo ho hem anat amagant, doncs creiem que no. I estimar-te a tu mateix no és un acte d'egoisme. Al contrari, és un acte de generositat amb tu, que crec que és la primera persona, no? I que tu ho has dit abans, no? Quan, en la mesura en què tu t'estimes, et valores i creus en tu, pots estimar, pots valorar i pots creure en els altres també, evidentment. Clar. Perquè això sí que és un acte de generositat mútua per tu i pels altres.
Anem al tema d'avui, que comentava també el Marc, que és aquesta importància de la comunitat de créixer acompanyat en un món.
Això,
hiper mega connectats, cada vegada estem més sols.
I és una gran raó. Mira, deixa'm que et comenti, perquè amb els meus anys de coach, treballant amb moltes persones, m'he trobat, però no una vegada ni dues, estic en sèrio, moltes vegades, amb persones que aparentment ho tenien tot. De veritat, bona feina, reconeixement, agenda plena de reunions, mòbil d'aquests de la rapera, saps? I deies, ostres, no? Uah, quin individu, allò que diem, de mirar fora, no? Però quan has treballat amb ells i ja han tingut confiança d'explicar-te per què se sentien malament, acabaves esbrinant que hi havia una pregunta, no?, que jo moltes vegades feia, no? És, si tu et trobes malament de veritat i tens un mal moment, en vez de recórrer amb mi, a qui podies haver recorregut? Wow. I et confessen, a ningú.
Ostres.
Dur, eh? Pues és veritat. Molt, però és veritat. Clar, tu deies, has recorregut a mi, estàs pagant perquè jo t'ajudi i estic per això, però a qui has pogut recórrer tu ara? I em diu, a ningú. Perquè, per què? Perquè han creat una vida de relacions però allunyada de les connexions. Estem allunyats de les connexions. No connectem. Perquè, al final, la soledat o la que no tenir comunitat amb la que està no és una falta de persones, és una manca de connexió real. No sé si estàs d'acord. I no són casos aïllats. Vivim en un món de la hiperconnexió. Ja ho hem comentat en algun altre programa.
Sí.
Però mai havíem estat tan sols.
Però jo em pregunto, el tema de la soledat pots estar molt acompanyat de molta gent i trobar-te sol, no? Això a mi m'ha passat, jo crec que a molta gent li passa, perquè al final les converses buides o aquelles que no t'aporten res, jo, per exemple, fujo. És a dir, jo vull valor.
Això és.
Perquè per parlar de el que hem vist a la tele, no cal.
O parlar per parlar. És que acabes de donar el clau. Jo sempre defineixo que la comunitat no és estar envoltat de gent, és estar envoltat de les persones correctes, res més. Sí? I ha perdut molt valor el veïnat, no sé si te'n recordes a l'època dels teus pares, avis, no? El veïnat era una comunitat en si mateix, era molt important. Després podríem parlar de coses més banals, però estaven. Si necessitaves algú per parlar, estaven. Si necessitaves qualsevol cosa, acudien. Se'n donaven compte quan no estaves bé, no? I ara vivim en un món de desconnexió total, on no estem connectats, evidentment, perquè, mare de Déu, imagina't, no? Tele, mòbil, telèfon, un iPad, un ordinador, estem superconnectats, però no estem vinculats. És a dir, si tu en un moment determinat necessites connectar-te amb algú de veritat que t'ajudi, no saps a qui recórrer. I has d'anar a buscar una ajuda externa. Per tant, hem perdut una gran oportunitat, no? De que en el món de la hiperconnexió puguem estar connectats de veritat amb les persones. estem connectats a màquines, simplement, amb la fredor que això té. No sé, imagina, no WhatsApp, quan arriba Nadal, entre tu i jo, quantes felicitacions entranyables i de veritat reps. La, la gran majoria són vídeos ja fets que et reenvien, coses ja prefabricades, sí o
sí,
no?
Sí.
Però aquelles quatre paraules de dir-te Lourdes, soc tal, ostres, com penso amb tu, algo que diguis, uau, no? M'ha emocionat, m'ha arribat, m'ha connectat per dintre, poqueta cosa, amiga meva, molt poqueta cosa.
I per què creus que és? És a dir, és una falta de confiança? És com el que estem acostumats a viure en un món hiperràpid on les coses de veritat queden...
Jo crec que va més pel segon, Lourdes, no? Vivim un món ultraràpid, on tot passa de moda volant, on tot és treballar, produir i gastar. Vivim en un món, jo crec que fals, crec, però jo no vull ser catastròfic, no? Però crec que estem al final d'un camí, t'ho dic en sèrio, crec que el món ha arribat a la bord del precipici, no? On ja les coses careixen de sentit, és a dir, la possessió és com una necessitat. Necessitem posseir, comprar, adquirir, sí? Però no creixem. No creixem com persones, no connectem amb altres i anem creixent basat en l'aprenentatge d'altres persones, no. Aprenem a través de les redes, el que dius tu, reels, i vinga una informació, 2 hores d'allà, vinga, fot-li canya, no? I no podem, mira, el món no pot créixer sol, l'experiència ens ho diu. Podem comprar i comprar. Però hi ha coses que no es compren, no es descarreguen i no s'improvisen, que és una comunitat, crear una comunitat. Perquè créixer podem créixer, sí? Però créixer de veritat, amb sentit, créixer amb sentit, amb l'aprenentatge que altres t'aporten, amb el respecte a l'edat d'altres que ja han viscut i que et poden dir coses que et poden passar i que tu pots preveure, només es pot fer acompanyat. No, sí?
Sí,
deixa'm que et digui una cosa, mira, em ve al cap, si em permets, eh?
Sí.
Un estudi de la Universitat de... Crec que sí, Universitat de Harvard, sí? On la conclusió, que és un dels estudis que es considera més important sobre la felicitat. Estudiar sobre la felicitat és molt complexa, molt, perquè la felicitat es pot entendre de mil maneres, sí? Però un dels més estudis més serios que es considera que s'ha fet... Una de les conclusions principals de la Universitat de Harvard va ser que, com ho deien, les relacions properes són el factor més important per la felicitat i la salut. Les relacions properes significa que jo em sento connectat amb tu, que tinc un cordó umbilical que em connecta, és a dir, em puc sentar amb la Lourdes, prendre un cafè i comunicar-nos coses com uns vasos comunicants, sí? Perquè que tu m'entens, jo t'entenc, etcètera, 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 no? Tu m'aportes, jo t'aporto i anem creixent junts, que és el que es feia abans, quan la gent sortia al carrer i se sentava, sí, segurament criticaven a mig món,
sí.
Però els comunicaven uns als altres, explicaven experiències de vida, el que havien fet els seus avis, i es anaven transmetent, no?, el que es transmetia abans de pares a fills.
Sí.
Sí? El pare, no?, el fill, li transmetia experiències de vida, no? Però ara no tenim temps i no està passant. Per tant, no estem creixent en sentit, creixem amb edat, creixem segurament amb coneixements que ens aporten poc. Estem parlant de que, per exemple, hi ha l'última generació nostra, que és una generació molt intel·ligent, però són persones poc resolutives socialment. Estàs d'acord?
Sí.
Els estudis t'ho diuen. O sigui, els deixes anar per la ciutat i han d'anar a un banc a fer 4 gestions i no s'aclaren. I tenen uns coneixements d'informàtica, de tal, però perquè tot ho han fet a través d'un botó. I quan s'han d'interrelacionar, ja els hi costa molt més, no?
Clar.
Per tant, les persones amb vincles especials són més felices, més sanes i vivien més.
Wow.
Els nostres avis han viscut basat en això, en compartir. I nosaltres compartim menys, no? I ens fotem dins d'un cotxe, comencem a córrer, i tot se'ns fa tard, volem aparcar la porta, agafem estrès, bueno, en fi... Ja saps tu, no?
Déu-n'hi-do.
Per tant, la soledat crònica no és estar sol, és tenir una soledat no decidida per tu, no acceptada. I quan tu creus que estàs en una gran comunitat, però quan necessites parlar amb algú estàs sol, és una soledat que fa mal. És un càncer emocional. Sí? Sí, i aquest és el problema que tenim ara mateix. No són els diners ni l'èxit, no? És la companyia la que et fa sentir feliç, no? De vegades, i ja no vull ser més, però ni les pròpies parelles moltes vegades, tenen aquesta capacitat de diàleg, de recolzar-se, i és perquè no tenim temps. Abans hi havia temps, no? Nosaltres vivíem amb el que es deia el temps medieval, no? Aquí, perquè el temps, no? Hi ha el temps occidental i el temps oriental. Nosaltres vivíem el temps oriental, en el medieval també es diu, que és quan tenies temps per tot, no? I ara, per què tenim temps? No s'analitza tu mateixa, jo mateix, Per què tenim temps? Uf, si sempre sortir corrents a comprar, pes, córrer, no?
Però jo, el tema del temps, i això ho hem parlat més d'una vegada, és relatiu, és a dir, sí que tens temps. Parlem de prioritats. No?
Efectivament. Sí, però això passa en moltes coses, És que una de les coses molt bona aquesta, una de les coses que ara fa poc feia una conferència i em parlava d'això, no? Que hem perdut és el sentit de la prioritat. És a dir, a la vida no pots abarcar-ho tot, no pots comprar-ho tot, no pots tenir-ho tot, no pots fer-ho tot, no pots saber-ho tot. Has de prioritzar. De fet, nosaltres definim, no?, que la innocència és la falta d'informació, però la ignorància és l'accés d'informació, que és el moment en què estem ara.
Sí.
És una autèntica ignorància, perquè hi ha accés d'informació, no?
Sí.
Per tant, el que tu dius, temps, clar, que el temps existeix, clar que existeix, però el problema és què fas amb aquell temps, què prioritzes, no? Perquè si la teva prioritat és malgastant-lo fent coses que no t'omplen, que no et realitzen i que no et fan créixer en comunitat, doncs l'estan desperdiciant. I és algo, el temps és una cosa que s'agota. No, el temps...
Hi ha
gent que diu que... Sí, clar. Hi ha gent que diu que el temps és hort. Jo dic que és mentida. Perquè tu pots comprar hort, però no pots comprar temps.
Ni que no siguis ric.
No,
és una qüestió de diners, això,
No pots comprar temps. Per tant, és més car que l'or, perquè no és accessible. No, cada minut que perdem,
no
és irrecuperable. Per tant, jo crec que una mica el sentit de la vida, Lourdes, està una mica amb el que tu acabes de dir, no? És prioritzar. Què és important per mi? I el més important, qui és important per mi? O sigui, jo us llançaria el repte de que féssiu les 5 persones que no us podríeu permetre perdre. I que llavors calculeu quins ratos passeu amb elles. Perquè segurament ens emportaríem sorpreses. Mira, ara em ve al cap un anunci, no?, que era molt, molt emotiu, no sé si el recordaràs, que preguntaven a una persona, no?, quin és el teu millor amic? Això però era real, ho preguntaven realment.
Sí.
I deia, pues, fulano, no? I el deia, bueno, cada quan el veus? Pues cada 6 mesos. I deia, pues, mira, és probable que el teu amic no el vegi més de 10 vegades més.
Uau!
I la gent s'emocionava, es fotia a plorar. Però clar, però és que és veritat. Tenim amics, jo també m'hi poso, que potser el veig cada any i mig, i són per mi molt importants a la meva vida. I dius, llavors, per què no prioritzes? I ho veus 4 vegades o 5 a l'any, en vez d'una cada any, sí?
Wow.
I aquest és una mica el raonament que tots ens hauríem de fer, no? Què és important, què vull prioritzar i què vull fer amb el meu temps de veritat, vale? Perquè sigui útil, perquè... Mira, jo me'n recordo com vaig començar a fer coaching, una coach molt... Bueno, el Robert Dills em va preguntar, que és un coach molt famós, que ha escrit molts llibres, i em va dir, Jordi, què faries si sapiguessis que moriràs? I dic, hòstia, doncs no sé. Doncs, no, em va dir, no, escriu-m'ho aquí. Jo tenia una pissarra allà i li vaig escriure. I em va dir, doncs començo a fer-ho perquè moriràs.
Oh.
No saps quan, però moriràs. Per tant,
que dur.
L'únic que saps és que moriràs. No, va ser per mi, va ser un... sèrio. I allà vaig començar a recuperar amistats, t'ho dic en sèrio. Amistats que havia deixat amb el temps i que pensava, ja els veuré, amb alguna sorpresa de que algun pobret ja s'havia anat, no? Doncs imagina't, sí? Imagina't, no? Si de vegades és important, no?
Sí.
Per tant, és, És no tant la quantitat, sinó la qualitat de quins vincles tenim. No hi ha tanta gent amb la que tenim vincles especials o ens agradaria tenir-les. Per tant, és quina qualitat tenen aquests vincles i aprofita'ls, perquè et donaran vida, donaran sentit a la vida. De vegades hem de connectar amb el nostre propòsit de vida. I moltes vegades està molt allunyat dels cotxes, de les motos, dels diners. El sentit de la nostra vida està molt allunyat de totes aquestes coses. T'ho dic en sèrio.
A vegades cal fer revisió, no? I apuntar. Una de les coses que sempre hem dit aquí, no? Apuntem les coses.
Ah, sí, molt important, molt important. Perquè saps allò de que lo que oí lo olvidé, lo que leí lo recordé i lo que escriví lo aprendí? Pues és molt important que ens apuntem, efectivament, el que tenim que fer, el que volem fer, amb qui ho volem fer, perquè això és una comunitat, no? A vegades parlem de germans, he parlat amb gent quan de vegades fent coaching i treballant o fent xerrades, no? I dius, els germans? I dius, sí, però jo amb els meus germans no tinc molt bones relacions, veiem poquíssim, no? Bueno, i dius, i amics? Sí, però tampoc no et creguis, eh? No tinc gaire relació i passes colin, no? Que buits que estem de vegades, no? Si amb els germans que són de sang no t'hi veus, si amb els amics tampoc, no? Al final és amb qui estàs? Pues amb ningú. Rodejat de gent i sense comunitat, que és una mica el que estem parlant avui, no? Perquè una comunitat... Mira, una comunitat no és aquella que et diu el que vols sentir. És el que diu el que necessites sentir per créixer. Una comunitat és aquella que t'aporta, que et suma, que quan estàs dintre et sents recolzat, apoyat, i que cada vegada que te'n vas t'emportes alguna cosa, t'emportes alguna cosa. Però per què? Perquè et diuen allò que necessites sentir, no allò que tu vols sentir.
Clar.
I moltes vegades no t'agradarà. És com allò que diuen, no? Un amic, un autèntic amic és aquell que ho sap tot de tu, però a pesar d'això t'estima. Aquest és un amic de veritat, no aquell amic que creu que sóc d'una manera i sóc d'una altra. Ja. I m'amago quan estic amb ell o amb ella, no?
Déu-n'hi-do, profund, eh? Profund per rumiar precisament aquest punt i perquè mirem cap endins que tenim uns dies, aprofitem-los bé i posem en ordre tot el que ens has comentat. Jordi, com sempre, un veritable plaer que tinguem aquí cada mes. I moltíssimes gràcies, com sempre.
Pues a vosaltres per permetre'm compartir amb aquesta comunitat.
I tant.
Allò que per nosaltres és important.
I tant que
gràcies
sí.
A vosaltres. Ens veiem a la pròxima.
Un petó.
Vinga, adéu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Encara recordo quan mon pare em compra aquella primera guitarra que jo orgullós mostra en els al·lots del poble, al·lots de la meva edat. Tot convençut que jo seria un rock and roll star. Dissabtes i diumenges en festa de gorda, tot sol quedava que nostre. La guitarra en ses mans provava ser con Elvis, a ell me volia semblar. Tot convençut que jo seria un rock and roll star. Rock and roll té edat, jo de ma vida els millors anys, els meus somnis i alegries, els meus dies d'estudiant, quan tot sol em tenes corral, feia cançons d'amor per tu, i tu canviaves cada dia sempre darrere qualcú. Ja només era un de tants que et seguia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 2:15. Comencem un nou flash informatiu explicant-vos que tornen els dijous de Vi amb més espai al carrer Comerç i una vetllada extra a la plaça Jaume I. Els dies 7, 14, 21 i 28 de maig, el Vi i el Gall del Penedès, amenitzats amb música de DJ, tornen a ser protagonistes dels dijous de Vi al carrer Comerç de Vilafranca. És la tercera edició d'aquesta proposta organitzada pel Servei de Turisme de l'Ajuntament, que ofereix un espai agradable per gaudir del vi i la gastronomia del Penedès en un entorn en el qual es respira la història vitivinícola de Vilafranca. Enguany, l'espai s'amplia respecte a les anteriors edicions. Els dijous de Vi se situaran entre els carrers Cortina i Magarola, amb espais diferenciats, la barra on adquirir el vi, l'espai Gall del Penedès i l'espai de lliurament i recollida de copes. La copa de la consumició cedida per l'Incavi s'ha de retornar a la sortida. També hi ha la possibilitat de portar la copa des de casa. Com a novetat destacada aquest 2026, hi haurà una sessió més el dijous 4 de juny, sota el títol Dijous de Vi entra al Vinceum. En aquest cas tindrà lloc a la plaça Jaume I. Aquest dissabte torna el servei de deixalleria mòbil a Sant Cugat Sesgarrigues. Estarà ubicada al carrer Ponent, davant del centre cívic, i l'horari serà de 2:45 de la tarda a 7:45 del vespre. Aquest servei té com a finalitat apropar la recollida selectiva al nucli urbà, permetent dipositar de manera segura residus com ara petits electrodomèstics, piles i bateries, bombetes, olis usats, pintures, aerosols, dispositius electrònics, entre altres residus d'origen domèstic que no s'han de dipositar als contenidors convencionals. Des del mes passat, la deixalleria mòbil es desplaça a Sant Cugat cada 15 dies, garantint així una cobertura accessible i còmoda per als veïns i veïnes del municipi. Cunit torna a organitzar l'Speed Job Dating, nova oportunitat per connectar empreses i persones que busquen feina. L'Ajuntament de Cunit impulsa una nova edició de l'Speed Job Dating, que tindrà lloc el 6 de maig, una iniciativa que facilita trobades ràpides entre empreses i candidats amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral. La jornada permet als participants presentar el seu perfil professional en entrevistes breus i directes, mentre que les empreses poden conèixer diversos aspirants en poc temps. Aquesta proposta s'emmarca en les accions municipals per fomentar l'ocupació i dinamitzar el teixit empresarial local. I acabarem explicant-vos que la sadorninenca Lucía Carmona confia en disputar els play-off d'ascens a la primera federació després de patir unes molèsties físiques. L'equip de futbol Ona Sant Adrià de la sadorninenca Lucía Carmona inicia aquest cap de setmana la primera eliminatòria dels play-off d'ascens a la primera federació davant el Saragossa, jugant al camp del conjunt aragonès. La tornada la disputaran a casa el diumenge 10 de maig. En cas de superar aquesta ronda, accedirien a les finals, en què jugarien el bitllet a la nova categoria davant el vencedor de l'emparellament entre el Màlaga i la Reial Societat B. Lucía Carmona s'està recuperant d'unes molèsties físiques i confia poder participar als play-off després que l'equip finalitzés el campionat regular en segona posició a un punt del Tenerife campió.
Penedès en xarxa.
Encara en la recta final del Penedès en xarxa i ho fem amb una secció habitual, que és de vinyes i vins, de la mà del nostre divulgador enogastronòmic, el Víctor Cornejo, que avui vens acompanyat, oi que sí?
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, molt bé. Sí, vinc acompanyat avui. A més, com diria aquell, vengo a hablar de mi libro, perquè encara que sempre fem aquesta secció, parlem de vins i això, avui venim a parlar d'una mostra que m'arriba de ben a prop, no? Que em toca de ben a prop, estic a l'organització, mm-hmm. I per tant avui doncs hem convidat amb en Joan Moner, que és un dels membres de l'organització. Bon dia, Joan.
Bon dia, Joan, què tal?
Hola, bon dia, molt bé.
Ja, en Joan, a més de ser part de l'equip d'organització del Riu de Vins, a més, és conegut per participar als concursos de tas per parelles amb l'Àlex Peris, i per tant també ha vingut altres vegades a l'altra ocasió, i evidentment com a director tècnic del celler Reventós i Blanc, a més també participa, i per tant una coseta que sigui sempre molt, molt vinculada amb el món del vi.
Vuitena edició de la Fira Riu de Vins.
Això mateix, vinc a parlar d'això.
Que serà el proper 9 de maig,
Això mateix, jo crec que hi teniu tots enganxat allò ben marcat a l'agenda, és la setmana el 9 de maig, és per la tarda, també hi ha alguna activitat associada que ara la comentarem, però que sí, hi ha vuitena, van tenir aquell moment que van parar en el moment de pandèmia, i per tant, després vam agafar revifada, és una mostra que és bastant especial. Igualment, val a dir, ens hem trobat que el 9 de maig està farcit de mostres d'activitats en el territori, i jo crec que també és una bona oportunitat per reivindicar anar a fer una ruta de mostres, ruta de fires, és allò, no quedar-nos només amb una, sinó que totes seran activitats pel matí, per la tarda, al migdia, per tant, trieu el moment que us vagi bé i anar fent. Per què ens agraden les mostres? Una cosa que sempre he reivindicat jo, les mostres, les fires, perquè és l'oportunitat de conèixer normalment els productors de vi.
I els petits cellers, no?
I a més de poder apropar-te al vi d'una altra manera, de manera molt directa, en la qual cada celler explica el seu producte, i per tant és una oportunitat que jo des d'aquí sempre, com sabeu, sempre he volgut allò defensar com una bona manera d'aproximar-se al vi, a part d'anar a conèixer-los, evidentment, d'anar a mirar el territori i tot plegat. Aquí és on radica el Riu de Vins. El Riu de Vins és una mostra que el que fa és mostrar-nos, ensenyar-nos quins són els cellers de la vall del Mediona Riu de Villas, d'aquella zona que va des de la Llacuna fins a Sant Sadurní d'Anoia, intentem farcir-lo amb els cellers de la zona. Aquí jo crec que jo crec que Joan t'hauria de dir que ets com el director tècnic de la mostra una miqueta.
una miqueta,
perquè al final també és molt curós amb el tipus de cellers que venen, i a més amb una filosofia en comú.
Exacte.
I que sobretot el que volem és això, que siguin tot el que és representació de la terra. Igualment, Riu de Vins... explica-ho tu, Joan.
Sí, és el que fa especial. Com s'està gestant tota aquesta fira, perquè queda una setmaneta, menys, una miqueta més d'una setmaneta, sí. com s'està organitzant i quina selecció feu perquè aquests cellers vinguin a mostrar-se en aquest aparador que és la Fira Riu de Vins.
Perfecte. Com ha dit el Víctor, seguim el riu de Villas, que és un riu que ha sigut molt treballador i que ha donat molta riquesa a la zona, i és un riu que hi ha molt poques vinyes i en el món vitivinícola es coneix molt poc, però és que don vins molt bons des de les parts més altes de la Llacuna, que podem estar al voltant de 500 metres, fins a Sant Sadurní, que estem a 200. Això són terres totalment diferents. Els cellers que venen, tenim 16 cellers, 16 petits cellers.
Que... Rècord, que sí?
Sí, rècord.
Ho hem de dir rècord aquest any.
Rècord. Però de molta qualitat que es troben a la vall. Des de a la Llacuna tenim les iaies, un projecte de dues noies ben joves, a Sant Joan de Mediona, Can Vic, Clos Costela, Cota 500, a Can Feixa de Cabrera de Noia, Cal Verdera, Sant Pere de Riudevitlles, amb el projecte de la nau, que hi ha vinyes que atrapen, i l'Anna Rossell. Parda és un clàssic del Penedès i que... reconegut a tot el món, celler Joan Segura, Torrelavit, Cal Cols de Torrelavit, i després acabem a Sant Sadurní amb celler Credo i Reventós i Blanc. Vull dir, és magnífic.
Un gran aparador, un gran aparador.
I tenim cellers convidats, tenim un nou celler, que és el col·lectiu Brot, un col·lectiu que fa vins a vinyes biodinàmiques del Penedès, i com a celler convidat, que els darrers anys és una de les novetats que tenim, tenim celler Rabassaires, que és un celler... que fa vins a Barcelona, de vinyes de Collserola, a Sabadell. Una parella jove i que té aquesta afán de recuperar aquestes vinyes de Collserola.
Sí, crec que serà molt interessant també apropar-se a això, perquè són cellers, alguns desconeguts, Alguns desconeguts de la zona i d'altres també com aquest, normalment nou, que la gent no s'ho planteja, Igualment al Vallès i a totes aquelles zones es feia vi a tota Catalunya, per tant, sempre queda el vestigi, sempre queda la tradició.
I sempre busquem això, cellers que respectin el terrer, que facin vins que mostrin realment la zona on estem i que el vi el facin ells i treballin ells les vinyes, que sí, és la base sí. de Riudevins.
Una de les coses que també ens agrada de Riudevins és el fet de que, primer, tots han dit que sí a la primera, o sigui, al final és una invitació que la fem oberta.
Ah, per ells és una oportunitat, llisteta. Al final.
Sí, a més, de cellers que normalment no van a fires, no? Per exemple, en el cas concret vostre. Oi que
exacte.
Sí?
Sí, sí. Ara amb la careta de Revantes i Blanc. Doncs sí, nosaltres no anem a fires comercials i només anem amb alguna fira de territori que pensem que podem donar valor al territori, que la fira en si, la mostra en si, dona valor també al territori.
Sí, no, una cosa semblant. Celler Credo també.
I Celler Credo també.
Sí, sí. Que al final ens agrada molt que ja des de primeres van apostar per venir i sobretot per ensenyar-se al territori, que és una cosa, és l'objectiu principal. El que volem sempre és mostrar a la gent del territori i, evidentment, a l'extensió, al Penedès, Catalunya, no, els valors d'aquests cellers de Sant Pere, però ho fem d'una manera, del riu de Villes, però ho fem d'una manera especial, perquè no es fa en les tradicionals carpes.
Això és el que et volia preguntar,
sí, sí.
No? Quin és el format?
No es fa les tradicionals carpes, sinó que hem anat a buscar, diguéssim, el repositori original dels cellers de les cases antigues del poble.
Molt bé. Anem? Per tant, serà una fira repartida.
És una fira repartida per tot el barri vell de Sant Pere, de Riu de Villes, en el qual doncs, molts dels veïns, aquí des d'aquí agraeixo molt també la col·laboració dels veïns, en el qual des de primeres també diuen sí, 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 jo vull acollir. I fins i tot alguns arreglen el seu celler i tot, no?, per ensenyar-lo a les entrades de les cases, tant al seu espai. Llavors, cada celler convidat es situa a cura de les cases del barri vell. Per tant, no és un espai firal, sinó que l'espai...
Bueno,
l'espai
firal és el
tot
poble,
el poble, tot el poble. I, per tant, convidem a aquesta passejada per anar per cadascun de les cases, no?, i, a més, doncs, per animar tot plegat, intercalat amb música, i es reconeix amb música a cada banda del barri vell, vale? Espais en els quals doncs, és de jazz a la plaça, després els DJs, que això també ens agrada molt cap a l'hora final, no? Que hi ha uns DJs en dos espais, no? El qual fa doncs, també que sigui una festa, que al final acabi com un festival, tot plegat.
Exacte, que tot el poble se senti seva, no?
Això mateix, després hi ha un moment que la Cidral Band apareix per allà, no? I que, per tant, anima molt l'espai, per tant, un espai de festa. I, evidentment, a la plaça de l'Església, doncs, també una mica de gastronomia. Vale? El que volem, igualment, és que fem un pica-pica. Vale? No volem que la gent vingui a sopar, perquè volem que la gent es quedi al poble, als bars i restaurants del poble, vale? A omplir-los, que això passa cada any, no? Sí. Volem que omplin. Per tant, us faig la crida, reserveu abans, doncs, o sigui, reserveu per sopar a tots i totes, per venir, doncs, allò a fer el sopar i acabar el dia de festa del 9 de maig, com cal, que sí?
Exacte. A més, també hi ha la intervenció de Territori d'Art, Riu de Villes Territori d'Art. A cada casa podeu veure una obra, una escultura o una pintura d'aquest col·lectiu del poble que també ho fan.
A l'edició anterior van convidar aquí també els artistes que van venir també aquí a la ràdio i la veritat és que és una col·laboració que és al principi, per tant sempre diem una miqueta que Riu de Villes és vi, art, patrimoni.
O sigui que ja forma part de l'essència de la fira.
Això mateix. I a més forma la part de l'essència de Sant Pere de Riu de Villes. Sant Pere de Riu de Villes... allò així que és una pedra i surt un artista. Sí, perquè hi ha molt d'artista plàstic, reconegut a tot arreu, i llavors són col·laboradors gairebé obligats, no?, de la mostra, a més de tota l'empenta que tenen.
Permeteu-me que us pregunti què identifiquen els vins, els cellers, no?, que segueixen el Riu de Villes. Què els fa especials?
Què els fa especials? Primer, que són cellers molt, molt petits, perquè és una vall de no massa indústria, de molt poca superfície.
I amb molta diferència orogràfica, no?, de latituds i altituds.
Això mateix, sí.
Exacte, i tenim vins molt diferents. Com he dit, a la part més alta de la llacuna, doncs trobaríem vins més àcids, més delicats, potser més florals, i quan anem baixant cap a la vall, cap a Torlavit, Sant Sadurní, vins amb més cos, més maduresa... Tenim totes les varietats tradicionals, cellers que s'han recuperat varietats històriques, i també tenim alguna varietat internacional, és el que hi ha al Penedès, i també és un ADN que tenim actualment. És a dir, tenim una miqueta de tot amb una vall molt curta. Al final, a la vall del Villes hi poden haver unes 500 hectàrees de vinya, més o menys, dintre de 30.000 a la zona del Penedès.
Déu-n'hi-do.
I jo crec que com que són cellers molt petits, també cellers, o sigui, vins amb molta personalitat. O sigui, aquesta és la clau també, no? O sigui, cadascun dels viticultors, cadascun dels elaboradors aporten aquesta part personal, no? I sobretot el que li dona la terra, no? Que al final la producció també dependrà d'on estigui situada les vinyes i al final també el producte també reflexa tot això. Cosetes xules que també tenim a Sant Pere, perdoneu, sempre dic el poble, però no, estem parlant de la vall, des de les parellades, no?, del nord, no?, el Sauvignon Blanc, per exemple, Tallam Gut, no?, que és una de les coses que, com producte estrella, també des de fa molt de temps, un celler de Mediona, que l'altre dia parlàvem de la Rosalía i parlàvem del Sauvignon Blanc, no? Aquest sortia sí o sí, no? Sortia qualsevol dels Sauvignon Blancs de Tallam Gut, ¿vale?, que són coses molt curioses, i després, evidentment, com no, no deixar d'esmentar, doncs, per exemple, els somolls, els xarel·los de Pardes, per exemple, no? Però, més fàcil, vale. Però aquells que al final són gairebé, no?, de l'excel·lència, del Penedès.
Sí. Malvasies, també, varietats recuperades, somolls, xarel·los...
Sí. Ara s'està posant de moda, no?, aquestes varietats que ens transporten cap als orígens, no?, i que al final són innovadores, perquè, clar, no?, el temps va canviant i al final, no?, ara està de moda, i aquí el Penedès en Xarxa aquesta setmana ho hem anat comentant, no?, la recuperació de varietats ancestrals antigues.
Exacte,
adaptant-les als nostres.
Al final són varietats històriques que estaven adaptades molt bé al nostre territori i que actualment, sobretot amb el canvi climàtic, són varietats que tenen unes característiques de zones fredes amb un clima mediterrani càlid, i això és magnífic per nosaltres. Llavors, recuperar somolls i malvasies que tenen aquest pH o aquesta acidesa tan bona, doncs... dona futur als vins del Penedès i dona vida als vins del Penedès.
Sí, crec que una cosa de les coses que remarquen molt, i jo crec que aquí també hem parlat moltes vegades, no?, aquí Vinyes i Vins, no?, sobre el fet de que si han estat tant de temps, no?, i al final són resistents i al final s'adaptaran a qualsevol cosa que ens vinguin en un futur, no?, o del que pugui venir en el futur, i sobretot aquesta innovació que també va al darrere, que és una cosa que també està bé. I després, per altra banda, l'adaptació de l'usuari. L'usuari, hi ha una part d'educació i una part didàctica, evidentment, de donar-los a conèixer, de veure que ho descobreixin, no?, perquè de vegades no, sempre estem avasats, doncs, anar sempre al mateix, no?, i per tant, allò que ens agrada ho repetim, però de ser curiosos i, per tant, veure el que hi ha al darrere d'aquella producció, veure el que hi ha al darrere d'aquella varietat, no?, i dir, ostres, la descobreixo i li dono el valor que dono.
És un públic exigent, o a totes aquelles persones amants del vi són exigents? Perquè cada vegada n'hi ha més, eh?
Cada vegada n'hi ha més. Per exemple, és una de les coses, un dels valors també de la mostra, de Riu de Vins, en el qual és un ventall molt ampli, no?, de persona, no?, des de les persones que venen expressament a Sant Pere de Riudevitlles perquè volen tastar allò, no?, i o volen tornar a veure aquell productor o tornar a fer aquesta passejada i tastar cosetes, no?, sí, i després d'altres, doncs, que venen al gaudi, no?, evidentment, no?, i que venen a la descoberta. Però jo crec que la majoria de gent ve a descobrir i a dir, ostres, aquest celler, l'altre, no? De vegades m'arriben, no?, jo que estic una miqueta coordinant en el moment, no?, a dir, què és el que puc, per on puc començar? No? Sí, per on començo? Clar, tot això comença molt a prop de la plaça de l'Església, han de comprar el tiquet, han de comprar la copa, ¿vale?, i llavors des d'aquí començar aquesta passejada, no? Els tiquets, no?, van intercanviant els tiquets a cadascun dels cellers, però tenen un mapa, és anar triant.
Clar, és comencis, escollir, no?
Comencis per on comencis, doncs has de fer la ruta. No tenir en compte que la ruta, per fer-la bé, és una hora i mitja, dues hores, eh? Per tant, que la gent...
La gent vagi en calma, també.
Vagi en calma, perquè volem que la gent vagi en calma. Volem que, de mica en mica, vagin triant allò que més ens interessa.
Clar, temes logístics, no?, per totes aquelles persones que volen venir aquest cap de setmana. Tema estacionament, no?, recomanacions, consells, què han de fer? Què han de fer totes aquestes persones?
Sí, un cop arribat quan arribeu a Sant Pere de Riudevitlles, busqueu aparcament. Ja només arribar, eh? A més a més, tothom té l'imatge de la carretera, doncs allà entreu a la carretera, veieu un gran pàrquing justament abans, des de terra, i que està justament abans d'entrar al barri vell, i després dels carrers adjacents, el Fent és un poble petit, no?, en el qual, doncs, hi ha molts carrerons, no?, i moltes carrers en els quals es pot aparcar bé, i si no, a la pujada de Sant Jeroni, que és la pujada de l'escola, vale? Anar a la pujada de l'escola, la gent aparca també cap allà, però diguéssim que no intenteu anar ràpid al centre, sinó que quedeu allà on us quedeu, aparqueu allà, i Sant Pere de Riudebitlles és molt petit, per tant, en 5 minuts ja estàs al Barri Vell, en qualsevol punt on t'aparquis. Per tant, arribem allà, aneu a buscar la plaça de l'Església, això, hi ha les diferents entrades del Barri Vell, sabeu, és una vila enclotada, vale? I per tant, aneu a buscar la plaça de l'Església, allà és el tren neuràlgic, allà teniu el punt d'informació, i allà és una miqueta més enllà, o sigui, una miqueta més avall. Avui aquest any hem canviat l'ubicació, però està tot molt ben senyalitzat, per tant, podeu anar fins allà i començar la festa. Tot això comença a 6:15.
Això, anem a repassar horaris. Sí. 6:15 de la tarda.
6:15 de la tarda comença i és fins les 10. Però alerta, que 9:15, és a dir, 21:15, tanquem la paradeta d'etiquets, perquè, com us he dit, cal una horeta com a mínim per fer tot el recorregut. Per tant, en aquell moment ja tanquem la paradeta i llavors ja amb els tiquets que tinguis t'has espavilat, diguéssim, no? Si ja no les has comprat ara, per tant, recomanem tot plegat. Aquest any tenim una novetat, sobretot per la gent del poble, Sant Pere de Riudebitlles, o que es vulgui apropar, n'hi haurà 3 llocs que durant la setmana que ve es podran comprar tiquets i copes.
Es poden comprar online,
es compraran diguéssim, els tiquets s'han de comprar, diguéssim, són físics, ara són uns tiquets físics, i que es poden comprar al Forn Mora, que és el forn de pa, d'acord, el celler Romeu, el celler de la carretera, i després també Escoles Velles, que és el centre cultural. Una cosa molt important, porteu efectiu, vale? Per tant, quan aparqueu, aneu directament als diferents caixers, perquè tot es paga en efectiu.
Molt bé. El Víctor comentava que aquest any hi ha rècord, 16 cellers. Cap on s'encara aquesta mostra? Cap on s'encara el futur de la fira?
S'encara cap a mantenir aquests 16 cellers, perquè no volem créixer en persones i millorar en qualitat. Millorar amb activitats, intentar-la fins i tot allargar-la al cap de setmana, si poder ser, ser imaginatius amb la qualitat de la mostra.
De fet, hi ha una activitat que la fem prèvia, que sempre es fixa, la del divendres al vespre, que és un tast, no?
Exacte.
Aquest any és especial.
Aquest any tastarem vins del Riudevins, però vins especials, no dels que es poden trobar a la fira, i ho maridarem amb poesia grega traduïda al català, que l'ha fet de l'editorial Vivó, el llibre es diu Ara veu i enamora't, vindrà l'autor, i aquest autor, doncs...
Recitarà
els poemes amb un vi que hem seleccionat, i amb olives Blai, que ha fet, també és col·laborador del Riudevins, i ha fet unes olives gourmet fermentades amb bota, com si fos un vi. I llavors és com una novetat que ha tret, i també serà una manera de presentar-ho.
Denominació penedesenca, en aquest cas?
No. Blai Peris són de Terra Alta.
Són de Terra Alta, viuen a Sant Pere de Riudevitlles, però són de Terra Alta.
Però té una vinculació molt esteta amb Riudevins des de sempre, i que col·laboraran en aquest tas, que a més, això és el divendres o 8:15, encara queden places, vale? Però correu, si heu d'apuntar a riudevins@gmail.com, envieu un correu allà. Sobretot perquè serà, li hem anomenat Simposi Riudevins, perquè el que farem és emular un petit simposi d'aquests grecs en els quals la gent bevia, xerrava, recitava, no? I a més, jo crec que ens ho passarem molt bé, no? En aquest cas.
Segur, disfrutarem.
Ho dirigeu nosaltres, i a més, amb el Peris farem una bona...
Exacte, i vindran a l'obrador també a explicar els seus vins.
Sí.
Per exemple, Rabassaires, que és el convidat, doncs la elaboradora vindrà i explicarà el seu projecte.
És una bona oportunitat per aprofundir encara més, no?, i fer com una prèvia al Riudevins el dia 9.
Molt bé, fantàstic. Per tant, vins, música, gastronomia, poesia, art, no?, tot un poble també volcat en aquesta fira. Escolteu, Víctor, deies que cauen unes dates complicades perquè ens anem acostant al final de curs, no? Arriba el bon temps, hi ha molta activitat, però...
Tot el cap de setmana.
Però a la Fira Riudevins, marcada en vermell al calendari,
s'ha de marcar, s'ha de marcar, i això, potser és la part final del teu dia, de la teva jornada, però s'hi ha de passar, i s'ha de viure.
Millor que acabar-ho, no?, en un entorn immillorable.
I s'ha de viure, s'ha de viure.
Esclar que sí. Doncs, Víctor, el nostre divulgador enogastronòmic, i també el Joan Monet, tots dos, no?, que han impulsat o col·laboren en aquesta Fira Riudevins de Sant Pere de Riudevitlles, que serà el proper dissabte 9 de maig a partir de 6:45 de la tarda.
Això mateix.
Fins a quasi ben entrada de la nit. Per tant, moltes gràcies, moltes sorts i encerts. I, Víctor, ens escoltem ben aviat. I gràcies, Joan, per acompanyar-nos també als estudis de Ràdio Vilafranca.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. Adéu-siau.
Thank you. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Això és Sauvignon Blanc de la Rosalia, un dels seus darrers temes. I amb aquesta cançó que arribem ja al punt final del Penedès en xarxa d'aquesta setmana, perquè demà és festiu. Ha estat un plaer acompanyar-vos durant aquests dies i ens escoltem ja la setmana vinent, però amb la Sílvia Delgado al capdavant. Que vagi molt bé, bon cap de setmana llarg.
En mi copa de Sauvignon Blanc. A mi Dios escucharé mis limichu y ahora estiraré mi porcelana, la dejaré caer y regalaré mi piano de pared. Estoy bien si estás tú. Si hoy estás tú.